El cafè de la ràdio, Núria García.
Són les 11 i 8 minuts del matí. Atenció a aquesta dada que us donem ara. A Catalunya encara queden per retirar més de 4 milions de tones de fibrociment amb l'objectiu d'elaborar un mapa sobre la presència d'aquest material nociu per la salut arreu del país. El govern de la Generalitat va crear la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Aquesta setmana ha lliurat un primer balanç d'actuacions que principalment s'han centrat en la retirada d'amiant en més d'una dotzena d'escoles durant l'any passat. Consol Cervera és presidenta de la Comissió Tècnica de Desamiant CAT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, Núria.
Quina és la missió d'aquesta comissió, Consol?
La comissió tècnica té l'encàrrec per part del govern d'elaborar el pla per l'erradicació de l'amiant a Catalunya. Aquesta és una comissió tècnica i hi ha una comissió institucional, que és la Comissió per l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, i que aquí el que es pretén és poder fer totes les actuacions o dir quines són les actuacions que s'haurien de fer perquè Catalunya quedi lliure de l'amiant. Hem de tenir present que els terminis que ens va donar la Unió Europea és fins al 2032 per tenir una erradicació total. I fins al 2028, en tot aquell llocs que són de caràcter públic, on hi ha més participació de la gent i de la ciutadania.
I clar, amb aquests terminis sobre la taula, som a temps, anem bé de temps, encara queda molta feina per fer, perquè la dada, déu-n'hi-do, 4 milions de tones de fibrociment per retirar, no són poca cosa.
Sí, i penseu que aquesta dada és molt aproximada i és del 2017, i que, de fet, la primera eina que necessitem és tenir un cens on es pugui realment veure on està aquest fibrociment, on està ubicat, en quina situació de deteriorament es troba. I tot això encara no ho tenim, perquè seria la primera actuació que s'hauria de fer, que és el cens. De tota manera, és veritat que 4 milions de tones són moltes tones, però és que creiem que fins i tot pot ser més, i tot, quan es comenci a fer tot aquest cens i tota aquesta avaluació molt més concreta, que encara no la tenim.
Clar, l'amiant, el fibrociment, és un material doncs, que s'havia utilitzat molt, no?, per fer construccions. Des de fa uns anys està prohibit el seu ús, però en el fons cal retirar tot allò que s'ha fet amb anterioritat, no?
Exacte. De fet, el fibrociment, l'amiant, s'ha prohibit des del 2001, la seva producció, però es va utilitzar moltíssim com a material de construcció, però penseu que també, no només de construcció, fins i tot amb pintures que estan amb vagons de tren, amb canonades de portar l'aigua, amb cobertes, es va utilitzar molt amb el respecte a la construcció. I, de fet, el fibrociment ha sigut un material molt útil en molt temps. El que passa és que té una vida. I té una vida que s'aproxima, més o menys, que seria entre, diríem, 30 anys aproximadament d'ús de vida. I llavors el tema que hi ha és que en aquest, mentre no estigui deteriorant-se, el fibrociment és un material que no ha de donar més complicacions. El problema és quan comença a finalitzar la seva vida útil. Perquè llavors és quan es comencen a desprendre aquestes fibres petites, aquestes microfibres, que són les que poden ser perjudicials per la salut de les persones.
De fet, tenim algunes dades sobre això que ara comentaves, perquè segons les últimes dades que tenim de l'Hospital de Sabadell, que també són de 2017, el taulí cada any diagnostica 20 casos de càncer provocats per l'amiant, la qual cosa ja ens pot fer una idea de la magnitud del problema.
Sí, és veritat que cada vegada hi ha un tipus de càncer de pulmó específic que està molt directament associat al pagament respirat aquestes microfibres del fibrociment de l'amiant. És veritat que hi ha zones de Catalunya on hi ha hagut una situació més complexa que d'altres. Les fàbriques aquí del tothom conegut, això, per exemple, en l'àmbit d'Orient de Cerdanyola del Vallès, que existia una pròpia empresa que manipulava i que feia aquest tipus de material. I llavors hi ha zones de Catalunya on aquesta, diríem, afectació pot ser més alta que d'altres. Però no ens hem d'oblidar que també al món rural hi ha moltes cobertes, diríem, de granges, etcètera, que tenen també aquest producte, aquest fibrociment en les poblades. Per tant, diríem, és un problema, diríem, que fa tot Catalunya, afecta tot Catalunya, bueno, de fet, afecta tot el món. No us penseu que Catalunya és com un país diferenciat de la resta. És una afectació que, de tot el món. I, de fet, hi ha països, com per exemple Polònia, que ha fet unes actuacions a nivell europeu, hi ha molt pioneres en aquest sentit, perquè hi ha afectació a tot arreu.
Ho dèiem en començar l'entrevista, s'ha lliurat un primer balanç de quina ha estat la tasca fins ara d'aquesta Comissió per l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. S'ha actuat a 13 centres educatius durant els últims 12 mesos. Per què s'ha començat pels centres educatius, potser? Perquè estava més identificat el problema?
Bé, a veure, jo crec que identificat hi ha moltes zones per identificar. Aquest és un problema molt gros i s'ha de tallar trossos. Llavors, aquesta comissió va optar per començar a treballar amb l'elaboració del pla, però veient aquest pla d'erradicació de l'amiant a Catalunya ens podria portar 2 o 3 anys, veient l'experiència d'altres llocs que ho han fet, com per exemple el cas de Navarra o per exemple el cas de Polònia, que això s'allargaria molt en el temps. Es va començar a fer unes actuacions de caràcter més prioritari. Mm-hmm. Una de les actuacions de caràcter prioritari era actuar amb centres d'educació, evidentment, amb centres públics. No només perquè el termini que dona la Unió Europea és anterior en aquestes ubicacions de caràcter públic, com poden ser centres o comissaries o poliesportius, és a dir, en llocs on hi hagi una afluència de ciutadania superior en els habitatges individuals. Es va començar pels centres públics perquè, de fet, el Departament d'Educació ja havia començat anteriorment i va ser ja en el 2017 a fer una primera valoració dels centres on hi havia presència de fibrociment. Mm-hmm. Però és que, a més a més, els centres educatius tenen un problema, diríem que les actuacions que s'han de fer de caràcter estructural o de rehabilitació s'han de fer en períodes no lectius. Això és bàsic, és a dir, mentre no hi hagi l'alumnat. I, per tant, això implicava que només es podia actuar segurament en períodes d'estiu, de vacances, depèn de la magnitud de la rehabilitació, o bé en període d'estiu, que tenies els 2 mesos per poder actuar, o bé en les vacances de Nadal o de Semana Santa si les actuacions eren molt petites. I, per tant, es va començar a fer una programació molt directa en tot el tema dels centres escolars. De fet, els 2 mesos van fer l'actuació en 3 centres, però, de fet, ja fa, n'han fet en molts més centres educatius durant aquests darrers 4 anys.
Mm-hmm. S'han fet algunes de les actuacions aquí a Sabadell?
Sí, concretament a Sabadell, des que es va començar amb tota aquesta actuació de corrosiment, s'han fet 10 actuacions en l'àmbit de Sabadell, centrades en 8 centres públics. Aquestes actuacions, la majoria han estat en l'àmbit de les cobertes, taulades, fins i tot desmuntatge d'edificis auxiliars, com per exemple podien ser magatzems, o casetes, hi havia on hi havia de serveis en els patis escolars, però la majoria han estat en l'àmbit de cobertes i alguns baixants o penedors.
Uh-huh. Clar, amb tot aquest problema sobre la taula, amb tota aquesta planificació, quines són les previsions de la comissió i per quan espereu tenir a punt aquest pla i aquesta mapificació de la situació, aquesta diagnosi, no?, de l'estat de l'amiant a Catalunya?
A veure, el pla per l'erradicació de l'amiant ha de passar per aprovació de govern i nosaltres esperem poder-lo tenir al final d'aquest any i que pugui començar la seva tramitació per ser aprovat. I, per tant, dintre del 2020, del primer trimestre del 2022, hi ha disposat aquest pla. Aquest pla, en aquest cas, és una planificació estratègica, és a dir, escolteu, per poder erradicar l'amiant a Catalunya s'han de fer actuacions de caràcter important, estructural i transversal en molts àmbits. Des de tenir un cens, que això és bàsic i fonamental, en el qual hi han de participar també totes les entitats, vull dir, tots els ajuntaments i tots els ens locals. És a dir, aquesta no és una feina de la Generalitat només, és una feina de país i la prova està que en aquestes comissions de caràcter tècnic hi participen totes les administracions públiques de Catalunya, les 4 diputacions, l'àrea metropolitana, l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona i la Generalitat des de la perspectiva de 8 departaments. Per tant, el primer que s'ha de fer és fer aquesta tasca, diríem, d'inventari, de cens. Aquest cens, a més, ens ha de donar les ubicacions territorials i geolocalitzades i, a més, ens ha de donar la graduació de la situació d'aquest material, de deteriorament d'aquest material, per veure si aquestes actuacions s'han de fer amb quin caràcter prioritari s'hauran de fer. Això és la primera part, no?, bàsica del propi pla. Però el pla també explica altres actuacions, altres línies estratègiques d'actuació, professional, com de, com en l'àmbit universitari, per exemple, de formació específica de gent preparada per poder fer totes aquestes actuacions. Cal també una gestió de retirada de residus responsable i una gestió, per tant, de retirada molt, que afecti molt diríem, la seguretat de les persones. Però també hi hauran d'haver actuacions en l'àmbit de la salut. I també hi hauran d'haver actuacions per poder, un cop hagin retirat aquest material, es pugui ubicar en un espai segur, unes bunkeritzacions, uns dipòsits, diríem, que permeti que aquest material que retira pugui estar segur durant tots els propers 20 anys o 100 anys fins que sigui realment eliminada a l'hospital. Per tant, el pla està previst que es pugui fer tenir per iniciar la seva tramitació per la proposició del govern a finals d'aquest any i, per tant, a partir d'aquí començar totes les actuacions. És un pla que durarà la seva execució anys i això n'hem d'estar molt conscienciats. Aquest és un període, és un problema molt gran que com a mínim requerirà, per, pensem, uns 10-12 anys per la seva erradicació total. Tot això a l'espera del que ens dirà el FAM, que és una peça fonamental de veure com hem d'anar amb totes les actuacions.
Ah, clar, entenc que mentre es va fent aquest inventari que preveu aquest pla, s'aniran fent actuacions paral·leles si és que en sorgeixen de molt prioritàries?
Segur. És a dir, el cens ens donarà, començarem a actuar, diríem, i el cens no serà immediat, el cens haurà d'estar alimentant també, com deia, per part de les administracions locals, és a dir, hem de muntar una plataforma, construir una plataforma que permeti que tota aquesta informació pugui ser voltada i, per tant, ens pugui marcar una priorització d'actuacions i, en paral·lel, s'han d'anar executant altres tipus de tasques. És a dir, per això és un pla nacional amb una visió transversal, no anem només a fer una foto, sinó que anem a preparar totes les actuacions que ens permetin erradicar l'amiant en aquest període. Per tant, en paral·lel es podrà formar, en paral·lel es podran anar construint els espais, les deixalleries, els dipòsits, perquè puguin anar recollint tot aquest amiant que es pugui anar retirant de forma segura. En paral·lel també s'està construint, s'està fent, i això ja hi estem treballant, un marc jurídic. Voldria destacar aquesta actuació perquè veieu que no és que ens esperem a tenir el cens a començar a actuar, sinó que un avantprojecte de llei per l'erradicació de l'amiant a Catalunya, que és un marc normatiu que no hi ha ni en l'estat espanyol una llei sobre aquest tema, ja l'estem treballant. El vam començar l'any passat, l'últim trimestre de l'any passat, concretament es va aprovar la memòria de l'avantprojecte de llei, i també voldria destacar que, curiosament, aquest avantprojecte de llei que ja ha passat el període d'informació pública des de la perspectiva de la participació de la ciutadania ha tingut una acceptació, una participació molt, molt alta de comentaris i d'observacions de la gent. De fet, vam recollir 62 observacions en aquest període que va estar 8 setmanes en procés de consulta i això és un dels projectes normatius en rang de llei que ha tingut més participació i, per tant, això vol dir que és una mostra de que la ciutadania, les entitats, els col·legis professionals, les associacions de veïns, els ajuntaments, tothom ho considera una preocupació i aquesta és la mostra que hi ha hagut un nivell de participació.
Clar, pel que em deia, el nivell de sensibilitat cap a l'amiant, no? O cap a la perillositat que es deriva d'aquest material és molt alta amb aquesta participació, no?, en el període d'exposició pública de l'avantprojecte de llei.
Exactament. La gent no només penseu-vos que no només preocupa des de la perspectiva de l'estat públic, segur. És a dir, la ciutadania té una preocupació perquè aquests materials de fibrociment, aquestes micropartícules que poden quedar a l'aire quan el fibrociment està en deteriorament, en procés de deteriorament, no són visibles i, per tant, això és una de les coses que preocupa des de la perspectiva de salut pública. Però també preocupa des de la perspectiva de les empreses, des de la perspectiva, diríem, de l'oportunitat que pot donar també en l'activitat empresarial de preparar-se per poder fer tenir empreses preparades per poder fer actuacions per la retirada de l'amiant amb una seguretat. I també preocupa en els col·legis professionals, en l'àmbit de l'arquitectura, de l'enginyeria. Preocupa en l'àmbit de la construcció. Els edificis han de tenir unes mesures també que puguin dir que els edificis són lliures d'amiant, etc. I un aspecte que també és molt interessant per veure, per exemple, ara si veu que tot el tema de l'energia per plaques fotovoltaiques està en un procés en el qual està en un creixement molt important. Doncs no està prohibit posar plaques fotovoltaiques sobre cobertes que continguin materials de fibrociment. De manera que aquelles particulars empreses que vulguin posar plaques fotovoltaiques i es trobin que aquella taulada té fibrociment, no la poden posar si no fan la retirada d'aquest material. Així, per exemple, l'associació UNEFCAT, l'associació d'empreses de plaques fotovoltaiques, va contactar nosaltres també per dir que aquest és un tema que ens preocupava molt i que com podien actuar d'aquesta situació. D'aquí tan necessari que hi hagi un ordenament jurídic que reculli no només els drets i deures de la ciutadania en aquest aspecte, sinó també les obligacions de les empreses d'una retirada segura i d'un respecte i una protecció de la salut de la ciutadania.
Clar, és un tema molt transversal, de llarg abast, perquè els terminis són els que són i les dificultats són les que són, i per tant entenc que necessita de molts recursos econòmics. Tenen una quantificació de quant costarà tot això?
Aquest és un dels riscos més importants del pla, que és molt difícil quantificar l'import i els recursos que es necessitaran si no tenim l'eina fonamental, que és la diagnosi, és a dir, el cens, o com a mínim una primera avaluació inicial d'on tenim material de fibrociment que encara no hem pogut detectar. Per tant, aquesta situació és molt difícil de poder planificar econòmicament quins recursos necessites. Sabem que són necessitats que necessitaran moltíssims, això ho sabem. Però també sabem que, de fet, ens estem movent, diríem, amb la possibilitat de trobar línies de finançament ara, per exemple, amb els fons europeus, els Next Generation, que també puguem treure d'aquí algunes línies de finançament. I també veiem que aquí haurà d'haver també una col·laboració público-privada, que haurà de buscar alternatives i fórmules per poder assumir i trobar els recursos necessaris. Per això diríem, a veure, el deteriorament del fibrociment no és tot de cop, això s'haurà de veure en quin període necessitarem, i haurà d'haver una inversió pública, privada, público-privada. Haurem de trobar diferents possibilitats i segur que caldran molts recursos econòmics, és evident.
Doncs ens n'ha parlat de tot plegat la Consol Cervera, que ella és presidenta de la Comissió Tècnica de Desamiant-CAT. Estarem molt pendents de com avança tot plegat, perquè és un tema que realment preocupa la ciutadania. Gràcies per atendre avui la trucada del Cafè de la Ràdio. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Núria. Bon dia.